Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. S'investiga la mort d'una nena d'entre 2 i 3 anys a la localitat de Torrevella, a Alacant, a mans del seu pare, a qui també han trobat mort. La Guàrdia Civil ho investiga com un possible cas de violència vicària i, segons fonts de la delegació del govern al País Valencià i del Ministeri d'Igualtat, es treballa amb la hipòtesi que l'home hauria matat la nena i després s'hauria suïcidat. Més notícies amb la Marta Sánchez.
L'Iran denuncia que els Estats Units i Israel han bombardejat les instal·lacions nuclears de Natanz, un atac que per ara no ha provocat cap fuga radioactiva. L'Iran ha llançat dos míssils contra una base militar a l'Índic i ha continuat atacant Israel i diversos països de la regió. Un oficial de la intel·ligència iraquiana ha mort a Bagdad.
La guerra iniciada per Israel i els Estats Units contra l'Iran també afecta, i molt, el Líban. Aquesta matinada Israel ha tornat a atacar el sud de la capital, Beirut, on l'exèrcit israelià diu que ha matat almenys 4 membres de la milícia pro-iraniana Hezbollah. Però, com ja és habitual, la població civil és la més castigada. Des de Beirut, la directora de We Wall al Líban, Loma García Grau, ha explicat a 3Cat Info la nova realitat que travessa el país.
La situació és absolutament devastadora. Les autoritats libaneses, que estan una mica liderant doncs, respostes, estan absolutament desbordades per aquest nivell de crisi humanitària.
Els especialistes consideren com a excepcional a Catalunya el cas del noi de 17 anys ingressat a l'UCI en estat greu després d'infectar-se pel tètanus. Es tracta del primer cas des del 2013 d'un menor que s'infecta per aquesta malaltia a casa nostra. Segons apunta el diari El País, es tracta d'un noi que no està vacunat perquè la família rebutja les vacunes. El pediatre, epidemiòleg i investigador clínic de la Vall d'Hebron, Antoni Soriano, detalla a 3Cat Info que el millor escut és la vacuna.
La vacunació té una cobertura molt elevada, per sobre del 95%, i per tant això fa que casos com aquest realment no es vegin. La vacunació ha fet mitjà als 2, als 4 i als 11 mesos, i amb aquesta cobertura el nen o nena queda immunitzat, queda protegit de per vida pràcticament.
Les més llargues es van ajuntar. Que vingui el sol com una festa és la proposta escènica amb què la Institució de les Lletres Catalanes i el CCCB volen celebrar avui el Dia Mundial de la Poesia a Barcelona. Una commemoració que aquest any per primera vegada adopta un format de festival descentralitzat amb activitats repartides per tot el territori fins al 25 de març. Eduard Escofet és el director de la Institució de les Lletres Catalanes.
Aquest any hem volgut convertir el Dia Mundial de la Poesia en un gran festival de país. Durant 10 dies hi haurà 9 actes en 9 municipis diferents i el punt central serà, doncs, com sempre, fer dialogar el patrimoni literari amb la creació contemporània. I el que volem és fer arribar la poesia a tots els públics.
A banda de Barcelona, també hi ha accions a Tremp, Lleida, Santa Margarida de Montbui, Pont de Suert, Tarragona, Tortosa, Solsona i Girona. Els esports, Ernest Macià.
Eric García no entrena amb el Barça per precaució i molt probablement serà baixa demà contra el Rayo Vallecano. L'Espanyol juga avui sí, aquesta tarda, 4:45 contra el Getafe. Els blanquiblaus són a 4 punts a la zona europea. Avui també a 6:45, Osasuna, Girona. Dia també en el que juguen les semifinals de la Copa Masculina d'Hockey Patins, l'Igualada Liceu i el Calafell-Barça. També juguen les semifinals de la Copa d'Espanya de Futbol Sala, Barça-Palma i Jaén-Movistar-Inter. A la Lliga CB de bàsquet, el Baxi Manresa rep lo Camp de Múrcia. I en rugby femení, el Barça pot pujar directament si guanya la final del play-off d'ascens contra el Túria Valencià. En cas de derrota hi ha repesca. El Barça masculí, en canvi, aquest cap de setmana, si perd, pot baixar de la màxima categoria del rugby espanyol.
Fins aquí les notícies.
Sento el mare. L'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
12:05. l'estudi de Catalunya Ràdio, el periodista més tafaner de Catalunya, Joan Callarissa, bon dia, bona hora.
Hola, què tal?
I el periodista més musical de Catalunya, Luis Hidalgo, bon dia, bona hora.
Què tal?
Perquè avui fusionarem els dos mons, la música i el safareig. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra, lo siento, a ese tamaño estoy lista. El Luis Hidalgo ahir va anar a dormir tard perquè va anar al concert de Bad Gyal, el primer dels tres que aquests dies fa al Palau Sant Jordi de Barcelona, ple de gom a gom, tot venudíssim pels tres concerts. Titular, Luis, et va agradar?
No particularment. Jo crec que va ser un concert irregular, la veritat, irregular.
Però un fenomen extraordinari.
Però sent objectiu, és a dir, aquesta consideració és subjectiva perquè és la meva. Fet objectius, va triomfar, va fer cantar la gent, va omplir llanternes al Sant Jordi, va obrir una apoteosi final genial. Es veia per la forma de vestir de les seguidores, perquè majoritàriament elles, que idolatren la seva deessa, perquè funciona com una deessa, anaven gairebé vestides com ella, i veritablement és un fenomen, és a dir, està funcionant molt bé, tot i que l'últim disc és relativament irregular. I una mica el concert va ser això, va ser irregular perquè descansa exclusivament en la seva imatge. I jo crec que és una persona que no sap bellugar-se per sobre un escenari. De vegades dona la sensació de que està sobre una passarel·la de moda i ella camina gairebé com una model d'alta costura, té molt poca empatia amb el públic, no parla gairebé amb ell, no sap parlar molt, la veritat, tampoc. Va dir un parell de frases que eren, en fi... I va ser, diguem-ne, que irregular. Hi havia coses que funcionaven i hi havia coses que no. Hi van funcionar unes quantes cançons de l'últim LP, que té unes quantes cançons recomanables, fonamentalment les que fan a clucada d'ull, pues, a la bachata o al merengue, a ritmes d'origen antillà com la xata... Això va funcionar bastant bé. Després va tenir molt accent de reggaeton, una mica menys de dancehall del que en ella és habitual, però és un personatge que funciona com una diva i de vegades jo penso que sobreactua com una diva perquè igual ella mateixa no s'ho acaba de creure.
A veure, déu-n'hi-do quantes coses que has apuntat, Luis Hidalgo. Aquest nou disc de Bad Gyal, que és un disc llarg i que està servint també per presentar aquest primer d'aquests tres concerts, Mascara Tour, és el primer d'aquesta gira que ha inaugurat aquesta nit a Barcelona, sona així. Això que sona és tic-tac, Última Noche. Ay, se está acabando mi tiempo a tu lado. Después de hoy me aferraré al pasado. Que el reloj se quede parado pa' quedarme siempre en esta noche. Chulo. Chulo. Perdió este culo. Molt bé, jo sentint això, la meva pregunta és, com ho defensa en directe? Hi ha músics dalt de l'escenari?
No.
No hi ha músics,
no.
Ella sola amb tot gravat.
Ella amb tot gravat. Com
I ballarins i ballarines.
12 ballarins i ballarines.
D'acord.
El que passa és que... Perdó.
No, digues.
El que passa és que aquesta coreografia ja està com molt vista. És a dir, fer que un espectacle camini només amb la teva imatge i 12 ballarins ja s'ha vist molts cops. No hi havia gairebé llums, les projeccions eren només ella...
I que ets un Palau Sant Jordi,
És un Palau Sant Jordi.
Que costa d'omplir a nivell també escènic.
Efectivament. I llavors, ella confia en la seva imatge, el seu públic la compra...
Molta pantalla gegant, suposo.
Sí. Dos pantalles laterals i una gegant de fons... Hi havia moments en què fins i tot van fer servir una mena de steadicam, no era un steadicam, era una càmera, no sé de quina mena, però molt petita, que entrava en l'escenari i s'acostava amb ella com per generar una proximitat que després no hi era, perquè ella parla com si estigués separada del públic per una capa de metraquilat. És a dir, sembla que està en un altre món.
Quan s'adreça al públic, és en català?
No, ho va fer en castellà. Uh-huh. Si no recordo, espera't un segon, perquè ja, clar, amb això del bilingüisme...
No,
jo crec que va ser en castellà.
Uh-huh. Bé, doncs la Bad Gyal, que també té peces en aquest últim disc com aquesta. Nene mío es Lilchi, pero se mueve sexy, me hace elevarme de aquí, está bueno mi papi, la nena mía es Lilchi. Aquesta és la col·laboració amb Quevedo, de Bad Gyal, d'Alba Farelo. Tot i així, tu dius que és un disc que no està gens malament.
Jo diria que és irregular, és massa llarg pel meu gust, però abunda en una sèrie d'apertures estilístiques que no eren massa habituals en ella. A la bachata, com hem dit, a la xata, que era el tic-tac, la cançó que hem sentit abans, a Última noche, que és una mitja balada entre reggaeton i compà, que és un ritme també haitià molt, molt càlid. Hi ha una guaracha amb la que va tancar gairebé el concert, que es diu Fuma. Hi ha rap, deia com bachata. És a dir, que hi ha coses que estan bé. Jo no dic que el disc sigui dolent. El que passa és que potser és massa llarg i no té, totes les cançons no tenen el mateix nivell. Llavors, per això té aquesta sensació d'irregular. Que en directe es va accentuar perquè va haver-hi com s'ha dividit en quatre blocs el concert. En dos d'ells, l'espera perquè tornés a cinema va ser eterna. Eterna en termes d'espectacle.
Perquè hi ha canvis de look o...?
No, dos. Que això també està bé, vull dir que tampoc tira molt del vestuari, es va dos vestuaris i s'acaba, no sé per què s'aturava tant.
Joan Callarissa, tu què en penses de Bad Gyal? O sigui, el Luis Hidalgo ens fa el retrat musical i escènic i la contracrònica del concert. Com a fenomen de masses, Bad Gyal, què en penses?
Jo és que estava escoltant el Lluís i pensava, quina delícia escoltar parlar Lluís perquè en sap tant i fa una anàlisi tan acurat, però al mateix temps pensava, és que tot això que ell analitza de la Bad Gyal és irrellevant, és a dir, perquè és irrellevant pel seu target, eh?
Sí, sí.
Perquè la gent va allà a buscar el que ella dona, és a dir, és que, saps? És a dir, totes aquestes coses que és meravellós sentir-les i que comparteixo, perquè no sóc especialment fan de la Bad Gyal, penso que a la gent, si el disco és més llarg, li sembla millor, encara que hi haguen 5 cançons que no valen la pena, més extra, saps? O... Llavors penso, és que és com una cosa tan concreta que realment entrar en anàlisis molt pormenoritzats d'exactament què està fent, com ho fan, perquè jo crec que la gent, jo l'he vist dos vegades, i veus que la gent està entregadíssima i penses, és que los és igual si fa playback. Saps com t'ho vull? Sí, que sí. És completament igual.
És un artista que ha basat la seva carrera en la...
És tan nínxol, no?
Cosificació personificada, i d'això n'ha fet bandera, i en continua fent bandera. I sí, no, sí, no és cap crítica. És a dir, la seva proposta consisteix en mostrar-se, ensenyar el cos, ensenyar i remenar el cul.
Bueno,
I les lletres de les seves cançons van d'això, també. Són totes molt sexuals, és molt monotemàtica.
No és exactament això. És a dir, ella el que està dient és que amb el seu cos, que mola, fa el que vol.
El pussi que mola.
Sí, el pussi que mola. Que és a dir, ella té un cos amb el qual està en bona harmonia, és un cos, diguem-ne, competitiu en el mercat del ligoteo, etc. I llavors ella, a diferència del que havia fet la dona històricament, que tenia que estar esperant a que sortís un babós que vingués a treure la balla a la discoteca, ella diu, no, el meu pussi li poso la cara a qui jo vull. Llavors, aquest punt d'aspiracional, jo crec que és el que moltes de les xavales que la segueixen veuen. És a dir, a mi m'agradaria ser com ella. M'agradaria controlar el meu cos, regir el meu destí, determinar com ha de ser la meva vida i veure en qui aquesta nit me'n vaig a dormir, si és que em ve de gust. I si arribo a l'habitació i en el moment en què tu t'estàs traient la roba veig que tens un gra que no m'agrada, et fotré una patada al cul i sortiràs de l'habitació. Això és el que ja vol.
Totalment.
La meva pregunta, i tenint en compte que som tres homes opinant sobre una dona que és una artista de tamanya internacional, eh? Tu creus que pot construir tota la seva carrera sota aquest paraigües temàtic de que els relats i les cançons de les quals parla són sobretot sexuals i d'ostentació dels cossos?
Perquè no, el rock and roll es basa fonamentalment en tres elements: cotxes, drogues i noies. I els Stones tenen una edat en la que no poden ni conduir gaire bé i continuen fent més o menys això. Madonna ho ha fet gaire bé durant tota la seva vida. És a dir, tu pots parlar de coses que tu no pots fer. Hi ha artistes que continuen parlant d'enamorar-se i no s'han enamorat des de que es van casar amb la seva dona, que ja té 65 anys, com ells. És a dir, això és una mena de, com d'imaginari al qual tu no t'ajustes en funció de que tu pertanys a aquest imaginari, sinó parles d'aquest imaginari potser des de la teva edat. Jo no sé com parlar de l'amor Bad Gyal quan tingui 45 anys. També estarà molt en funció de si la seva vida sentimental ha anat bé o ha anat malament. Però igual als 45 anys o als 50 pot continuar parlant de l'amor com ho pot fer François Hardy o com qualsevol cantant de pop. És a dir, no hem de considerar que parlar de l'amor sigui una qüestió estrictament juvenil.
I, perdó, però és que tinc moltes preguntes que em venen al cap. Creus que aquesta cosificació construirà la seva carrera continuant fent això, o l'envelliment li farà pagar un peatge? Ella que ha basat tant també amb tota la seva proposta musical amb això, Joan.
Sí, jo el que crec, sincerament, és que el que fa Bad Gyal és feminisme. És a dir, que això, molta gent, quan ho mira, una mirada ràpida, absolutament superficial, diu, ui, una víctima del masclisme, no? Perquè fa això perquè els agrada als homes. Lluís, ahir, que va anar al Sant Jordi, va veure que la majoria de gent que allí són dones.
Dones i moltíssim homosexuals.
Efectivament. Víctimes del masclisme en comú. Llavors, és a dir, el que fa la Bad Gyal és feminisme. És una dona absolutament empoderada, que fa en el seu cos el que vol, perquè vol, quan vol, i que el rendibilitza si vol o si no vol, no. I ha construït la seva carrera no sobre anar despullada, que és el que diu molta gent, sobre ser propietària del seu cos i del seu destí, que és molt diferent.
Sí.
Llavors, quan serà encara més feminista que ara la Bad Gyal, a mesura que complirà anys? A mesura que complirà anys, si continua fent el mateix tipus de shows que fa i no té un cos ja tan canònic i no té el cabell que la moda diu que s'ha de tindre i no es fa el lip combo que diu en les tendències de TikTok...
Què és això, el lip combo, perdó,
La combinació de productes que et fiques als llavis per a pintar-te'ls. Etcètera, etcètera. Llavors, si ella continua fent aquest mateix show, serà absolutament feminista, perquè és el que fa Madonna sent una dona de quasi 70 anys o ja no sé quants meter, fent els mateixos shows, anant absolutament apretada en botes d'agulla, saltant per damunt dels escenaris. Clar. O sigui que és feminista i ho serà més.
Vam poder conversar amb la Bad Gyal ja fa uns quants anys, l'any 2020. L'hem entrevistat un parell de vegades. El 2020, aquí al suplement, ella tenia 22-23 anys, perquè ara en té 29 ja, i deia això. Què vol dir la música, mana?
Que aquí estic jo i que no em trepitja ningú, ni un home ni una dona, no? O sigui, que em sento forta i que em sento que domino el que em passa, saps? Que jo decideixo el que em passa i el que vull fer i el que no.
La pussy que mana vol dir que fas el que et surt del cony?
Sí, bàsicament. No volia dir-ho així, però ho has dit tu.
Ho he dit jo. Home, escolta'm, ara em diràs que tu no dius tacos.
Ja, però bueno, quan em vinc a la ràdio, a la tele, tal, pues jo vinc aquí una mica tremolant ja de casa, perquè em diuen que no es poden dir coses xungues i com que a mi em surten soles... Yo es nota, no te su mirada
y clava... És que era molt espontània. No sé si l'ha perdut, aquesta espontaneïtat, però jo tinc un gran record de que donava joc a les entrevistes.
Sí, dona joc. Jo l'única cosa que li trobo a faltar és un discurs una mica més estructurat al darrere d'aquests titulars. És a dir, és una dona que funciona molt per titular, i el titular de l'empoderament, del domini sobre el meu cos, del despreci del mascle tòxic, etcètera, o de la dona tòxica, tot això està molt clar. Però després, quan has de desenvolupar aquesta idea, quan has d'anar una mica més enllà amb el que significa tot això, jo crec que es queda una mica curta, i jo, sobretot, ho vaig tenir claríssim a partir de veure el documental La Joia, en el qual es perdia tot el documental en una sèrie de naderies, que es diu en castellà, no passava res que fos significatiu i que mostrés una dona amb pensament profund.
És que això jo crec que també, des del punt de vista del feminisme, no, era com que sempre la gent que era activista del feminisme ne sabien molt, havien llegit molt, etcètera, etcètera, no? I de cop quedava tota una capa de la societat fora d'estar vessant tan intel·lectual, i és que potser també han d'existir referents que no siguin tan profuns per a ser activistes contra el masclisme, no? Per exemple.
Què en sabem de la seva vida privada, més enllà que és la filla gran de l'Eduard Farelo, que la seva germana és la Irma Farelo, la Muixca.
Exacte.
I que porta sang artística familiarment. Se li coneixen parelles famoses?
És que ella és bastant discreta en la seva vida personal, vull dir que realment no té... És a dir, tu imagina't quants de pretendents li han sortit a ella sent famosa, però si no ho fos també, no? I jo crec que en la seva vida personal ha sigut molt discreta, tot i fer vida a Barcelona. De fet, fer vida a Barcelona jo crec que és un punt a favor de poder continuar vivint en la discreció, eh? Vull dir que després hi ha rumors, però ella mai confirma, pues, o sea, la relaciona no sé qui, no? Pues, ok, però realment no hi ha allò...
No, però no hi ha hagut un nòvio públic o una nòvia pública.
No, clar, no hi ha hagut este perfil, cosa que també me pareix molt interessant, perquè ella, sobretot als inicis i sent filla d'algú conegut, hagués pogut aprofitar, com han fet tots, qualsevol idili romàntic i qualsevol qüestionament en la hipotètica baralla en la família per a fer-se promoció als mitjans, i haguéssim anat tots a escoltar-ho i a repicar-ho, eh? Vull dir que en aquest sentit jo crec que se l'honora el fet d'haver fet carrera musical només més a partir de la música. Lluís, tu que la seguís tantíssim. Sí. Vull dir, que d'ella no hi ha titulars de... No en parlo amb mon pare perquè a mon pare no li agrada el que faig, o és nòvia de no sé quin futbolista del Barça. És que, claro, imagina't, això hagués sigut un gran accelerador per a la seva carrera. I això no ha existit. Vull dir que això també l'honora més i la fa encara més empoderada. Mm.
12 i 20 minuts. Avui, segon concert de Batguiel al Palau Sant Jordi de Barcelona, i demà tercer és l'inici d'aquesta gira. Aquí desitgem, doncs, moltíssima sort a l'Alba Farelo amb aquesta nova aventura que ahir, doncs, el Luis Hidalgo va poder gaudir al Palau Sant Jordi. Si parlem de música i si tenim el Luis Hidalgo aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, hem de comentar Pel barri es comenta, que és l'últim disc de la Ludwig Band, que fa uns dies vam poder aquí degustar cançó a cançó amb el Quim Carandell, el seu frontman, el seu ideòleg, l'escriptor d'aquestes cançons, perquè hi ha una cançó que precisament ens connecta amb Batguiel, que és d'un concert de la Muixca, que és la crònica d'un concert de la Irma Farelo a la Sala Apolo de Barcelona, que la cançó diu això i potser algú d'aquesta taula se sent, es dona per al·ludit.
Vaig tenir la sort d'anar a veure un concert de la Muixca un dijous de gener per la presentació del seu disc. Una amiga em va escriure dient que li en sobrava una, i així d'última hora li vaig contestar: venga, vinc. Vaig tenir la sort de trobar fora, quan fèiem cua, el Luis del País i l'Èlia de l'Enderroc, i vaig pensar que jo també havia d'escriure un article, però tinc molt mala prosa i em va sortir un tema de pop.
Aquest Luis del País, evidentment, és Luis Hidalgo. Per al·lusions, endavant, Luis.
Els hi vaig denunciar per ús indegut del meu nom, els hi vaig exigir que la propera vegada que en citin surti el títol de la cançó i que se'n vagin amb cuidado, perquè no es pot retocar d'aquesta manera la història d'un professional amb tanta trajectòria com jo.
Es dona per al·ludit, igual que ho fa Juliana Canet, que també és mencionada, igual que fa l'Èlia de l'Enderroc. Estaves avisat que se't mencionaria el disc,
sí,
o t'ho vas anar trobant?
Sí, em van dir que el seu manager em va dir que sortia citat, ja va manifestar que era una cosa sense massa importància, no era rellevant, i jo ho sabia, però no sabia ben bé què havia passat. I efectivament, el que ell explica va passar. Diu una petita mentida, suposo per una qüestió de mètrica. No va ser a la porta, va ser dins de la sala, ja havíem entrat. Però ja
va
està.
Passar, la trobada va ser
no, no,
real.
Sí, vam tenir una conversa. No. I segur que amb la meva companya de l'Enderroc també va ser igual. És a dir, no crec que s'ho hagi inventat.
Quin gran disc, per això.
Sí, a mi m'encanta, la veritat. El que passa és que ara ja, com surto citat, no puc dir-ho sense que doni la sensació que ho faig perquè m'han citat.
Conflicte d'interessos, eh?
Tal qual.
Doncs va, una altra estrella del pop que també és notícia aquests dies. Oh, baby, when you talk like oficial ja, Shakira no passarà, i aquí és la notícia, no passarà per Barcelona amb la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran. De fet, només actuarà a Madrid, no farà altres concerts a Europa. Diuen que seran fins a 10 concerts a Madrid consecutius i que li estan construint un estadi a mida per l'ocasió.
Fortíssim, eh? Vull dir, que clar, aquí és impossible no fer lectures polítiques de que Shakira no passi per Barcelona, eh? És a dir, aquí no sé si té temor de trobar-se la bruixa que va deixar posada al balcó a algun lloc i que li donarà malfario, no?, i que li sortiran mal els concerts, però és veritat que el lloc aquest on està previst que faci els concerts, no?, que és on fan lo Mad Cool, des de fa 3 anys, té una capacitat, crec, de 50.000 persones, que això seria l'estadi olímpic, és a dir...
Li muntaran un estadi on fan el Mad Cool, segons... que és un descampat als afores de Madrid,
absolutament,
això.
Absolutament, sí. Llavors...
Bastant tètric, crec, a més.
Sí, a més hi ha problemes amb els veïns que des de fa 3 anys se queixen del col·lapse circulatori, és molt difícil arribar... o sigui, el Mad Cool, hi ha més notícies a les xarxes de lo mal que ho està passant la gent per anar, per a tornar i mentre està allà, que no dels concerts que s'hi fan. Però bueno, 50.000 persones són les que caben, però són les que caben aquí, també l'estadi olímpic, on se veu mitjanament bé i s'hi pot accedir bastant bé. O sigui, que Shakira hagués pogut vindre a l'estadi olímpic i no ho ha fet.
Bueno, segons no? Com, o sigui, aquesta és una... O sigui, l'argument que igual no vol veure a Barcelona potser tingui sentit, però jo crec que hi ha més arguments. Un... És final de gira, és a dir, que no cal que sigui Barcelona, que és més còmode que Madrid per enllaçar amb parades posteriors. Dos, les autoritats municipals i de Madrid són molt més laxes a l'hora d'aplicar els criteris de sonoritat, de transports, etcètera, etcètera. Fan la vista gorda, que es diu en castellà, amb més facilitat.
Màniga ampla.
Màniga ampla. Tres, L'Iberdrola Music, l'espai aquest té 185.000 metres quadrats. El fòrum, que seria l'únic espai equiparable on es pugui muntar infraestructura, de Barcelona té 127.000. És a dir, és una diferència substancial. Jo no crec que aquí hi hagi un espai tan grans per muntar el que volen fer. I ella el que vol fer és fer un festival. És a dir, està fent competència als festivals. El Mad Cool, el Primavera Sound, ara és el festival Shakira. I a més, com en altres festivals...
Però és un únic concert.
Bueno, però és igual, però ja munten tirolines, exposicions, això que se'n diu darrerament a tot arreu.
És anar a passar un dia sencer amb un concert de Shakira, però la idea és que et gastis 400 euros més entre dinar, show, tot.
I vendre-ho com un concepte, sota el concepte i el paraigües, que funciona molt a Madrid darrerament, i si no, només s'ha de sentir a la senyora Ayuso, de latinidad. És a dir, nosaltres muntem aquí xerrades sobre el llatí...
No hi ha artista més llatina que ella.
Efectivament, sí.
Vull dir que encarna perfectament tot això.
Tot això. Llavors, clar... Tot això, i a més el fet de que en la indústria musical cada vegada és més olímpica, l'altre dia pensava en el lema olímpic, Sitius, Altius, Fortius, més lluny, més ràpid, més fort. Pues una mica és això, és a dir, cada vegada has de batre més rècords, has de ser més gran, i si cal muntar tirolines i una nòria i convidar qualsevol a que parli de, jo què sé, de la conquesta d'Amèrica...
Exacte, el que fa falta, no?
Pues
de fet, ella, recordem que Shakira ha aconseguit recentment el rècord Guinness mundial de la gira llatina que més milions ha recaptat, crec que eren més de 400 milions de dòlars els que havia recaptat i els que els espera recaptar.
I espera, el que ara vol batre el rècord a Copacabana, on Madonna va fotre 1.600.000 persones, Lady Gaga 2.500.000, i aquesta suposo que voldrà fotre, aquesta vull dir, Shakira, voldrà fotre, jo què sé,
però amb un concert.
Tres.
Sí, clar, són concerts gratuïts.
Sí, sí, que tothom...
Tota Copacabana.
Llavors, 19.000 pantalles
i ja està. I posar pantalles una darrere l'altra i ja està. I musicalment, en quin moment està Shakira, tenint en compte també que la seva carrera, i això era un dels motius de discussió amb la separació de Piqué i tot el divorci, durant uns anys la va aparcar una mica per dedicar-se a la família i criar els fills aquí a Barcelona, no?
Però... ha tornat i està fortíssima. Està fortíssima. El divorci l'ha sentat estupendament, la veritat.
Vull dir que anar facturant, eh?
Sí, sí, està facturant a tope. Sí.
Molt rendible el divorci. I vull dir que les mujeres facturen...
L'ha facturat,
és l'eslògan del seu divorci, del disc. Divorci.
Sí, és una altra forma d'empoderament, diguem-ne.
Totalment.
Sí. Té un mèrit extraordinari, també, poder perpetrar una carrera musical que et manté dalt de tot durant 30 anys cada vegada que publiques una altra cosa. Vull dir que això, aquest mèrit no li pot treure ningú a Shakira.
Shakira s'ha d'aplaudir de totes les maneres possibles.
Sí.
Ha reconstruït una mica la seva vida amorosa després del divorci, Joan?
N'hi ha hagut també rumors, però res greu, diríem. No hi ha hagut res greu confirmat. L'única cosa a nivell personal que sí que destaca que és que a mi me resulta una mica estrany que sí que ha tret a passejar una mica els fills, no? Una mica en plan Pantoja, els hi va intentar muntar com un grup musical als fills, algunes vegades els fa aparèixer a shows, i això sí que em pareix una mica que quan estava casada crec que no hagués passat això, no sé, me dona aquesta sensació, però després a nivell personal ella, és que clar, si vas de m'han fet mal, he superat els homes, ara sóc una dona que no els necessita per no sé què, seria lleig que ara de cop corrents trobes un nòvio, no?, i t'agafes i dius pots fer-te, i no ho sabem, però narrativament jo crec que no li convé. Li convé més la narrativa d'estic soltera i faig el que vull.
2 minuts per arribar a 1:15 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui acabem parlant de pantalles i de la sèrie Love Story de Disney Plus, que recupera la tràgica història d'amor entre John Kennedy i Caroline Bessette. Joan Callarissa, t'ha agradat?
Clar, jo estic en fases prèvies de la visualització, és a dir que... Però això no treu que hi ha algunes coses que han sigut molt polèmiques d'esta sèrie i que ens ha servit per recuperar aquests dos perfils, no?, que havien quedat una mica molt desapareguts de la crònica social i que als anys 90, ho recordareu perfectament, eren persones absolutament... O sigui, eren Kate Middleton i Guillem dels anys 90 i sense ser royals, que encara és millor, eh? Llavors, tràgica mort, un Kennedy, recordem que al 1999 anaven a al casament d'un cosí de John, d'una cosina de John, i es van estrellar en un avió que conduïa ell, i van morir ell, Caroline Bessette, i la germana d'ella, Lauren Bessette, que també anava a l'avió. Llavors, esta mort tràgica ha sigut l'excusa de Ryan Murphy per a muntar una sèrie que es diu Love Story i que bàsicament explica la seva història d'amor, que va durar des del 1994 al 1999, quan van morir junts. Però aquí hi han detalls, com sempre, sucosos, que han generat debat. Com, per exemple, que John John era novio de l'actriu Daryl Hannah, que la recordareu per la pel·lícula 1, 2, 3, Splash, per exemple. Clar, aquí surt, diríem, que Daryl Hannah surt una mica mal parada perquè Ryan Murphy la fa servir com un personatge que dinamitza la narració, és a dir, és conflictiva, està irritada... Llavors, això sempre serveix com a per a desllorigar drames de la parella, no? Llavors, clar, que ha passat que surt tan mal parada Daryl Hannah que ha publicat un article, ni més ni menys que el New York Times, que li ha donat espai perquè ella publiqués un article a on desmentís totes les coses que es diuen d'ella a la sèrie. I, o sigui, imagineu-vos perquè el New York Times te vingui a donar una mica d'espai perquè tu te quedes a gust. I ha dit: mai a la meva vida he consumit cocaïna, ni he organitzat festes plenes de cocaïna. Mai he pressionat ningú per casar-me. Mai he profanat cap relíquia familiar. Mai he filtrat cap història a la premsa. I mai vaig comparar la mort de Jacqueline Onassis amb la d'un gos. O sigui, això és la Daryl Hannah que pinta Ryan Murphy la sèrie. Claro, què passa? Que esta noia, que és actriu, tot i que ara està retirada a un santuari d'animals i fa de documentalista sobre temes de medi ambient i està molt retirada, però, claro, diu que la gent ha triomfat tant esta sèrie de Disney Plus que està que inclús ha rebut missatges amenaçadors de fans de la sèrie que la veuen com lo dimoni, i llavors ha començat a rebre missatges una mica intimidatoris i amenaçadors, i diu que ha sortit a explicar-ho perquè considera que era autoprotecció defensar-se d'estes mentides. Què passa? Que a més això és molt graciós perquè es veu que quan era nòvia de John John, Jackie Kennedy li va dir: no et preocupes per les parladuries que publiquen los rotatius, perquè el que acaba passant és que el dia següent estan a la part de sota de les gàbies dels pardals, diu, i serveixen per a recollir la caca, i ningú se'n recorda. I ella diu: això que em va dir Jackie és veritat, diu, però avui en dia ja no, perquè se queden flotant per internet i quan algú fica el teu nom a Google, les notícies és el primer que surt. Llavors ha dit: per això crec que tinc dret a desmentir totes aquestes coses.
Love Story, Disney Plus, aquesta tragèdia, aquesta història d'amor entre John John Kennedy i Caroline Bessette.
Que guapos eren.
Tots dos, sí, sí.
Que jo estic...
La parella de guapos.
Jo m'he reenamorat d'ell, perquè és que, a més, és... O sigui, ara que està de moda com l'home performàtic, no? L'home així que... No sé com dir-te que està com... O sigui, l'home heterosexual blanc que de cop va vestit com si tingués interessos una mica més profuns, en el sentit de... Pues que es fa fotos a Instagram llegint llibres, que té un goset adoptat... Era ell. O sigui, tota aquesta joventut que està fent tot això, de performar aquesta nova masculinitat...
Ell ja s'ho havia inventat.
Ho va inventar ell.
Ell era l'original.
O sigui, és un senyor que podia anar en limusina a treballar cada dia i anava en bici.
Joan Callarissa i Luis Hidalgo, moltes, moltes gràcies. Avui una parella de cine musical. Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu.
Pausa, i Pep Noguer avui acompanyat de Xavier Graset. Abans, però, atenció, perquè em deixo un sorteig. Si voleu guanyar una entrada doble per anar a veure l'obra Una idea genial, 24 de març, Teatre Condal, el primer oient que truca al 93207474, 93207474, s'emporta aquesta entrada doble per veure Una idea genial, 24 de març, Teatre Condal. Salut!
El suplement, amb Roger Escapa.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn, amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia. Només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3CAT fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda,
amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tot el que quedi en nosaltres, d'homes, de misteri, esdevindrà flor seca. De Aquest llegat, d'Aina Riera Serra. 21 de març, Dia Mundial de la Poesia.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, com esteu?
On pares, Pep?
Doncs mira, ara mateix estic fent l'espai del suplement de l'Arca de Noguer des de l'aparcament del celler de Can Rocató.
Ostres. Quina enveja, eh? És que això sí que és entrar per la porta gran. Pep Noguer a l'aparcament del celler de Can Roca, que deu voler dir que hi deus dinar avui.
No. Avui me'n vaig a dinar a Hostalets d'en Bas, però t'haig de dir que sí que he esmorzat al celler de Can Roca amb uns carquinyolis de fejol que els he portat.
Però escolta, que hi ha servei d'esmorzar al celler, també?
No, només
pel Pep Noguer.
No, mira, ells m'han convidat a cafè, jo els he convidat a carquinyolis amb en Jordi i en Joan, perquè hem fet una entrevista per aquest llibre que acaba de treure en Jordi de Coses de Casa, i clar, m'ha agafat així, saps, allò que és que aquest home, si no l'agafes un dissabte al matí, ja no l'agafes, saps? I mira, i també... però bueno, escolta'm, jo crec que en Xavier Grasset també hi ha passat bons dies al celler Can Roca.
No en tinc cap dubte que algun bon àpat hi deu haver fet. Xavier Grasset, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Bon dia, Pep.
Ben tornat a casa, gràcies, perquè això és casa teva.
Gràcies.
El món no es va acabar, però aquí continuem. Grasset, al celler, què? Ja has esmorzat mai al celler de Can Roca?
Esmorzar, no, però recordo un dia que tinc clavat aquí al cap, amb la memòria, això que té aquesta característica que també té la cuina i la gastronomia, una llebre a la Royal amb en Modest Prats, el cel sigui, mossèn Modest Prats, que ell em va haver d'esperar i devia maleir-me els ossos perquè vaig enxampar un embús per un trist accident que veia a l'autopista. Llavors jo feia, potser el món s'acaba. Modest Prats era col·laborador i havíem quedat a l'antic celler, no aquest nou format.
Sí, el de dalt,
El de dalt, del costat dels pares, diríem. I l'estampa de Modest Prats, amb aquelles ulleres que duia, esperant-me, que de per dins devia dir... Bueno, no renegava, lògicament, perquè era mossèn, però devia dir, aquesta llebre s'ha fet pregar. I llavors la tinc molt clavada. Bueno, i altres vegades, fins i tot a casa, he intentat imitar algun plat com aquests... Ara em sortirà.
Tu ets més bon vivant o més bon cuiner, Grasset?
Més bon vivant.
És a dir, la Selva, que és a un horari de tarda,
sí.
I que, per tant, t'hi poses a quarts de cinc, depèn del dia, a les cinc, és un dinar de tàper l'entre setmana, ara?
Sí, no, el dinar és cru. Vull dir que és difícil, o la tele, TV3, allà, el restaurant d'allà...
I tu arribes amb el tàper, normalment?
Depèn de les temporades. No, a vegades vaig allà al menjador perquè, esclar...
I el tàper, el dia que portes carmanyola, te'l fas?
Sí, però vaja, tampoc no... No, com això, la cuina, el tàper, res, no, cap delícia, res. Una cosa senzilla aprofitada.
El Xavier Grasset, Noguer, que es presenta al suplement avui amb el bon gust, és aquest diari personal, escrits de memòria, amb un centenar d'articles escrits en diferents anys i diferents moments, alguns de recents, d'altres de fa anys, que parlen precisament del bon gust i que també serveixen per conèixer el que al Grasset li agrada, aquestes inquietuds que també veiem cada tarda a la selva, teatre, lectura, bon menjar, bon vi, viatjar, articles que, si no m'equivoco, havies publicat antigament al Diari de Tarragona i al Punt Avui,
sí,
i que ara és un recull també de tot aquest llegat teu, eh?
Agafen un nou cos. Això dels articles, és veritat que la vida d'un article pot ser molt efímera, no? Perquè els diaris, a més, tenen un recorregut que és molt diferent de fa uns anys, i llavors, estructurats d'aquesta manera, agafen tot una... Fins i tot per mi, eh? Dic, caram, això ho vaig escriure, saps? El 2007. No, perquè...
Aquell dia estava inspirat.
Sí, no, i a vegades hi ha coses, aquests dies que anem parlant, que, clar, que les vaig escriure fa uns anys i que ara, doncs, ja s'han modificat, no? Per exemple, el discurs aquest dels ramens i de les escudelles, no? I això jo vaig escriure fa 3, 4 anys, 5... Això també s'ha anat graduant i s'ha anat modificant, no?
El bon gust, Noguer i Grasset, s'entrena? És a dir, el paladar des de petit s'ha d'anar educant?
Sí, això, home, jo crec que això és una cosa que ja ve de l'ADN de família, no? És a dir, tu quan comences a tenir ús de raó, comences a enflairar aquells aromes que fa la cuina de casa, quan tu ets molt petit, comences a poder discernir què és allò que t'agrada molt, allò que t'agrada poc, o allò que et fascina i que et va quedant a la retina. És a dir, és que aquest bon gust que ha fet en Grasset és una obra mestra, diguem-ne, de la memòria i el paladar, no? I és allò que et va quedar, no? Allò, aquell agora recordis, no?
No m'engreixis, que ja em dic Grasset d'entrada i si em fas tanta...
Tan sabona.
Tan sabona estant, encara sortiré, em rebentaré de satisfacció.
Tu aquest bon gust d'on l'heredes?
No, i una part de... Jo crec que una part s'hereta dels pares, d'allà on hem crescut, no? Però després hi ha una part de... No d'autodidacta, però sí de gent com del celler, no? Que si et fan un arròs de crestes de gall amb una punta de carbassa i un formatge com té, em sembla que la recepta és així, després el vaig intentar fer a casa i va quedar com un bunyolet, però si vas al celler... potser antigament ja fins i tot devia estar recuperat al Mas Marroc com un dels plats que... Dius, home, doncs allò que jo he menjat d'una manera agafa una altra forma treballada per la gent que s'hi dedica, no? Que fa de la gastronomia un art efímer, perquè allò es dura el que et dura, però després passa la retina. Però sí que hi ha d'haver, jo entenc, una base que generalment ens ve heretada dels pares d'allò que hem menjat. És veritat que també nosaltres ara, com que vivim d'una altra manera tan accelerada, jo a vegades m'esglaio, no? Penso, sort de les àvies que tenen el Bernat i l'Anna, de l'àvia, i perquè la seva mare, l'Anna Maria, també treballa cada dia i va molt apressada, i jo mateix, i llavors allò que cuinem no té gairebé... no té punts de connexió amb el que jo menjava, però he d'esperar que hi hagi un dissabte o que hi hagi un diumenge que pugui entrar a la cuina i preparar un bon arròs de galeres o un arròs de bacallà, ara que som en temps de quaresma, o un plat més, un fricandó, un plat d'aquests que jo havia vist fer, però que després, amb el dia a dia, tant aquest ritme que portem, no fem, no?
A tu, Noguer, aquest bon gust d'on el vas heredar?
Home, jo de casa. Tu pensa que jo a casa meva és aquelles típiques cases de poble que tu entraves i hi havia una petita entradeta, però entraves ja directament a aquella cuina menjador que hi era tot, no? Que hi havia el sofà, que hi havia el foc a terra, la tele, evidentment, que només hi havia dos canals.
I però ja era de luxe, eh? A casa meva no hi havia tele, eh?
No,
bueno, tu ets més jove que jo.
Home, bueno, no, gaire
ja
més,
no gaire més, eh?
Clar, el 71, tu, el 71. Però, clar, tu imagina't, és a dir, jo recordo, per exemple, sí, que mira, ara mateix, fa una estona, li he preguntat a en Jordi Roca quin és un d'aquells aromes o gustos de quan era petit. I sabeu què m'ha dit? M'ha dit el frigopier, no?
Encara és més jove.
Exemple,
ara, si el presentés a la carta del celler, li traurien l'estrella.
No, home, no, però...
Bé, ja he fet el frigonàs. No?
Clar, un frigopi no deixa de ser un gelat de maduixa, saps què vull dir? Vull que ja és això. Però jo, per exemple, un dels grans records que tinc de quan era petit, de tornar de casa, era l'aroma de les pilotilles que fregia la meva mare i que em donava pa amb tomata per berenar. Clar, si tu brenes unes pilotilles, unes mandonguilles, acabades de fregir amb pa amb tomata, o tu brenes una peça d'aquestes de pastisseria de supermercat embossades que s'han fet fa un mes, clar, la retina és molt diferent, no?, un de l'altre.
Sí, i tant, però després ja no sé què devíeu sopar a casa, si berenàveu pilotilles. Us devíeu menjar un bou.
El Noguer és especialista en àpats que t'oferies per dinar o per sopar, menjar-los fora d'hores. Esmorzars, berenars...
Ara a la Selva hem de fer molts berenars de forquilla, perquè va, si volem presentar algun plat de cuina...
Però vénen de gust, també,
sí,
a aquella hora.
Uns pèsols, ara que ja comença la temporada, uns pèsols amb botifarra.
I m'agrada molt que tens un record també pel Pere Tàpies.
N'érem 10.000... menjant pernil, eren 10.000, sota la figuera, pluja que cau, adéu-siau, adéu-adéu, el temps de primavera.
En Pere Tàpies, home, divulgador, difusor en aquesta casa de la cuina, i molt també una idea que també es recull el bon gust, i que és una de les meves obsessions, que és el, en fi, és saber quan és el temps de cada cosa, no?
Primavera, avui.
Primavera.
Cap de setmana de primavera.
Ja es va acabant el temps de la carxofa, però hem tingut l'hivern, la carxofa, l'escarola, no?
El que passa és que tu vas al supermercat o al mercat i et trobes maduixes tot l'any.
Tot l'any.
El que passa és que són dolentes, eh?
Clar, i aquí, clar, si no tens els referents clars, no, tu entres i compres maduixes perquè...
Perquè les veus allà i perquè... No, i perquè... Visualment són maques.
Clar.
El que passa és que després
de gust,
no valen res.
De gust no valen res.
Noguer?
Clar, però és que, a veure, això ja t'ha de venir d'aquest ADN que diem. Mira, per exemple, ara teniu una bona manera de valorar aquesta pagesia i aquesta, diguem-ne, manera de fer que tenim, no?, que és escoltar aquest podcast que acaba de sortir del forn, aquest Camí de Cabres, que us haig de dir que l'han fet dos amics meus, un fotoperiodista, que és en Martí Alvesa, i un pastor, que és en Marco August Muntanya, que ells això ho tenen molt clar, és a dir, escolta'm, què hi ha a la primavera? A la primavera s'esquilen les ovelles a la primavera i, clar, i les maduixes és el mateix. Dir, tu no pots menjar unes maduixes, diguem-ne, quan són fora de temporada. I, a més, potser sí són molt maques, Roger Escapa, però tu, mira, si te les mires bé, te'n donaràs compte que després, quan te'ls poses a la boca, aquelles maduixes no tenen aquella fragància que han de tenir, no? I la cuina de temporada, juntament o barrejat amb la pagesia, és el que et dona valor, aquests productes del dia a dia, no? Que moltes vegades ens pensem que per menjar bé hem de menjar caviar i gambes, i te'n dones compte que no, que a vegades hi ha molt producte sobrevalorat, no? I en canvi tenim productes molt humils. Jo aquesta setmana que he estat, per exemple, per qui vagi, encara més avall de Vilaseca, d'aquí a casa d'en Grasset, he anat i...
On has anat?
Unes taronges, tu...
Ah, hosti, tu, però boníssimes. Cap a la Gebre o el Canà? O...
Sí, el Canà, tu. Mm-hmm. Saps?
Però ara, Pep, suposo que compartiràs que arriba la primavera, com apunta en Roger, avui és el primer dia ja, no, entrar a la tarda, i s'acosta que en una època de l'any que jo ja veig els colors, no?, de l'esvergínia, del pebrot, sí, del carbassó... Ostres, i una samfaina. Una bona samfaina, una escalivada, ben escalivada. Ostres, això et reviu els...
I et remou, perquè ets un paio, Grasset, amb moltes inquietuds, perquè t'interessa molt la música, en saps, a més. Sí, tens criteri musical, que gràcies. Això no és una cosa que jo aprecio molt, també. T'agrada la gastronomia, t'agrada, evidentment, per descomptat, la lectura, no? No tenim tants periodistes que facin bandera i que les editorials el tinguin allà dalt amb un pedestal, ets tu. És a dir, les editorials d'aquest país, el periodista de referència és Xavier Grasset, a Catalunya.
Sense buscar-ho, però saps què et vull dir?
Sí, perquè és un tema de que tu tens aquesta inquietud i has començat a portar autors, de la mateixa manera que la música que sona als teus programes, doncs, és una música que té un criteri, que hi veus que ja has posat mà, que no la tria només el tècnic de so.
He de dir, Roger, que t'envejo molt quan fas tu una entrevista amb un grup musical, perquè la ràdio
a la tele no t'ho deixen fer, això.
No, però es juga diferent, perquè, clar...
Tens el Cotilles a la Selva, que ens ha cansat moltíssim el Sergi, però, clar...
Però tu aquí pots aturar el disc amb una frase musical.
Què vols que soni,
musical,
va? Digues, no? Què vols que soni ara?
Ara
sí,
mateix?
Sí, què t'agradaria que sonés?
No ho sé.
A tu t'agrada l'electrònica, no, per exemple?
Sí,
una banda d'electrònica. Què t'ha fet emocionar més? Va, t'ho lligarem. Tastar una cosa extraordinària, un plat... Tu has arribat a que et caiguin les llàgrimes a un celler de Can Roca amb un plat determinat, o amb un concert musical, una cançó?
Home, i tant, sí. M'he emocionat al celler i a d'altres restaurants, a vegades, senzillament, això, assaborint, tastant... Bueno, i a veure, aquella època ells van ser els primers que van començar a recuperar el fum, no?, i aixecar-te aquella campana, que després estava molt difosa, i tenies el fum, la fragància del foc, d'aquell fumat, aixecant només la campana, i ensumant,
no? Aquell preventiu de calamars.
Ah, exacte, i tant, i tant. Allò és boníssim. Una anguila fumada, allò et fa plorar. Uf. I amb la música, doncs, tres quartes parts del mateix, no sé si et dic... Maisie Stars, costarà de trobar, o saps que pot dir algun nom?
Que és que posa-li difícil.
No, però potser fer música cubana, potser
una Omar a Portuondo.
Una Omar a Portuondo,
ara la posarem.
20 anys.
I després, aquí el bon gust, hi ha un moment en què poses el bon menjar al nivell del sexe, també, no?
Sí, el bon gust... No trobaràs cap article de sexe.
El bon gust a la taula és un dels grans plaers que ens queda juntament amb el sexe i amb l'amor. Aleshores, la meva pregunta, i aquí disparo, és... En aquest moment de la vida en què et trobes...
Sí.
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset?
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta. Vinga, va, entra, Omar.
Que te ame. Si tu no me crees ya.
Si tu no quieres ya.
El amor que ya ha pasado.
El amor que ya ha pasado.
No se debe recordar.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Espera, que continua. Grasset featuring Omar a Portuondo. Endavant.
Hoy represento el pasado.
Hoy represento el pasado. No me puedo conformar.
Ara.
Pam!
Havia d'entrar la percussió.
És la versió més instrumental, aquesta. No teníem pressupost aquí per posar-hi tota la percussió.
No, però si vas al disc de Buenavista Social Club...
L'original, sí.
Allà entra, hi ha un moment que entra... Pam! Dius, ostres, com entra en aquesta frase musical al cop?
Tu, l'Ibrahim Ferrer i tots aquests els deus haver vist en directe,
no? Han estat asseguts aquí.
Van venir aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, m'ho dius de debò? I el Company Segundo, també?
I tant.
El Company Segundo va arribar
aquí. Ibrahim Ferrer, Company Segundo, Omar a Portuondo, wow. Elías Ochoa, tota aquesta gent ha estat aquí asseguts.
Entrevistats per tu?
El món s'acaba, i tant.
Wow. De tots aquests només queda viu l'Omara, no? O pràcticament.
Sí, l'Omara, però l'última vegada que va venir a actuar aquí va haver de plegar veles.
Sí, perquè, sí. Bueno, és que la passejàvem en un estat ja era demencial.
Sí, una cosa una mica allargar el xiclet.
Pornogràfica, sí.
La Lucrecia de Los Viejitos. Clar, perquè hi veu un moment que va entrar la música cubana gràcies a l'impacte d'aquest disc, del Buenavista Social Club, que clar, es menjava tot i semblava que els altres artistes cubans... Clar, aquests eren com del règim i els altres que eren a l'exili, Celia Cruz o la mateixa Lucrecia, no, semblava que no brillessin tant, no? Mm.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo, home, jo, com mira, et respondré d'una manera. Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana, per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No hi entenc gaire, no hi entenc gaire.
La meva pregunta és, en quin moment de la vida el menjar passa per davant del sexe? Hi ha un moment de descobriment, d'efervescència, de despertar, en què el sexe és el número 1, no? I suposo que en què vas madurant, el menjar, i a més si tens bon gust, avança per la dreta.
Però s'ha de poder compaginar, no?
Sí, però el número 1, la prioritat... És a dir...
Clar, bueno, si no menges et mors, no?
Clar, va, una altra de Buenavista per acomiadar. Espera, que ara l'hem estressat.
Fet una mala jugada.
Escolta, Grasset, el bon gust, escrits de memòria, la campana, ja el teniu a les llibreries i també és un reclam per aquests dies que venen. Amb el Pep Noguer, és hora de dinar i realment avui acabem el programa amb molta gana, eh? Què dinaràs avui, Grasset? Perquè estàs inflat com un globus, perquè et van donar dos premis, la Lucrecia precisament, crec.
Sí, exacte, gràcies. L'alegria de vivir, que trobo que ahir que era el Dia Mundial de la Felicitat.
Ah, molt bé.
Un dia molt escaient. L'U de Gas, Joan Laporta ja no hi era. Però el dia abans hi havia sigut, amb lo Pau de Pons. Ara. Mira, fixa't. Ja veuràs com entra la percussió. Però és que és impressionant. Entrarà el metall, la trompeta. Ja veureu. Ja veuràs, ja.
De Ando Cero voy para Miami.
Ojo, que bé.
És l'entota, vull dir, és el Chan-Chan, vull dir que és la versió original, vull dir, arrencant. I es van sumant l'Ibrahim, el Compay. Jo ja t'imagino, per allà, passejant per Cuba.
No, que això va ser a Barcelona.
No, però és igual, per Cuba també hi deus haver estat.
Sí.
Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Costa, ja arribarà. I Ray Cooder a la guitarra. Això ja és un somni.
Noguet, vaig acomiadant.
No, deixa la Lucrecia i després deixa'm agrair a Ràdio Molins de Rei, que em van donar el premi Miquel Armengol, que a més té la gràcia que va lligada a la ràdio, el nom del Miquel Armengol, un gran radiofonista, i a més vaig tenir el goig i la il·lusió que la Neus Bonet em fes la glossa a l'hora de lliurar-me. Ella va ser la guanyadora l'any passat i, per tant, agraït.
Queden tots saludats i una abraçada enorme també per part del suplement. Pep, una abraçada, cuida't.
Que vagi bé, vinga. Gràcies, a la pròxima, Pep. Fem carquinyolis escoltant el Buena Vista, eh?
I ara que ve el Setmana Santa, una bona sopa de farigola collida dijous sant, això és...
Que tinc la publicitat, que em tallaran el que no es pot dir. Ara tornem. De alto cero voy para
Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten, n'hi ha que són. Nou Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endut-en portàtils, mòbils, smartwatches, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Tot és possible un dia de partit.
Caipirinhas pel brasiler, avui amb braçalet de capità.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de la una, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Què, ja tens l'entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Però encara en queden.
Queden entrades i ganes de festa també.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i aconsegueix una entrada per 25 euros. Encara en queden més de 10.000, però afanya't. No et perdis la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. La festa del segle i mig.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep Gibert va ser patrocinat per Francesc Cambó per ser l'arqueòleg català que investigués les restes a Palestina. Però Gibert preferia la bona vida, la festa, les relacions socials, abans que no pas l'arqueologia. Un arqueòleg particular en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest dissabte l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Clàudia Pasqual i Joan Bota, producció Sònia Olofeu Iba Catalán, control tècnic Blai Iniesta i Elena Ramos, control central Víctor Rodríguez. I tornem demà. a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda, avui especial des del festival Mot d'Olot. Salut i ràdio. Fins demà a les 6.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.